Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i a la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers, caiguda d'arbres i també de branques. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja han quedat restablertes totes, menys l'RL4 a Calaf, i també els vessals d'aigua van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. Una esllavissada també va obligar a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'han registrat incidents greus. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar que aquell espai de tal zona doncs tindrà una vegada protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie, sí? I aquesta ordenació, doncs nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, que suposen el 60%, i d'altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi va haver ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de... I també els Mossos han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps, el dia començava amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també les comarques del nord-est. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.
Com nosaltres cantant aquest tema, perquè jo crec que aquí més que menys es coneix la lletra. Eren els M Clan l'any 2001 quan treien aquest tema tan, tan xulo, Souvenir, i a més amb aquest format certament una miqueta acústic, o de concert en directe. Els M Clan, que ens ha vingut molt de gust escoltar, i avui venia Superatom, perquè amb el tema del dia, que és el tema dels viatges, nosaltres ens hem quedat en un petit detall. De fet, és això, un souvenir. ara faré d'Enric de Cardedeu i us explicaré quatre coses sobre els souvenirs, però quatre, perquè també hem preguntat a la nostra IA particular i la de tothom, vaja, que d'on ve això de portar-se records, no?, dels viatges. De fet, és això, souvenir, és paraula francesa, jo crec que així ja ho intuïem, que significa record o una cosa que et ve a la ment. Tirem enrere, Allà ens parlen dels peregrins grecs i romans que compraven àmfores, medalles o vasos en els santuaris. Jo crec que més que per record, una mica per portar-los a casa, això a l'antiguitat, per dur-los a casa, que els protegís la casa, objectes sagrats. Sembla que també passava això a l'edat mitjana, en aquells llocs on els cristians anaven de peregrinació i així doncs sortien tot de productes que podien comprar i emportar-se a casa per protegir-los, no? Ampolles de metall, de fang, amb oli sagrat o amb insígnies dels sants. Avui en dia això encara segueix, i si no, mireu les conxes típiques del Camí de Santiago. Però el tema dels souvenirs va experimentar un boom totalment diferent, més no tan sacre, vaja, durant el segle XVII, segle XVIII. I és que va ser quan es va documentar per primera vegada aquest, el 1775, em diuen, no?, aquesta paraula. Qui va comprar molts souvenirs? Doncs hi havia tota una corrent entre els aristòcrates europeus des del segle XVII, ens diuen, fins al segle, començaments del segle XIX, tota una corrent de viatges que es deia Grand Tour, i que consistia en què? Aquells aristòcrates, no?, o aquelles persones culturalment inquietes i que s'ho podien permetre, evidentment que tenien un estatus, doncs feien viatges per tota Europa, sí, a l'estil Interrail, més o menys, però imagineu-vos, al segle XVIII n'hi deien Grand Tour, i la destinació la tenien molt clara, havien d'acabar a Itàlia. Llavors va ser a Itàlia quan van desenvolupar tota una indústria, doncs això de records, entre cometes, de souvenirs, que bàsicament tenien a veure amb la cultura. De fet, moltes de les persones dels aristòcrates que feien el Grand Tour acabaven emportant-se a casa petites obres de records artístics, bàsicament, Ja passem al segle XIX, amb l'arribada del tren i del vaixell de vapor, doncs bé, la classe mitjana ja va poder viatjar, i això va facilitar també doncs aquest comercialització del turisme, i ja va esclatar, i suposo que per això la paraula la tenim en francès, a l'Exposició Universal de París 1889, amb la inauguració de la Torre Eiffel, quan es van disparar la venda massiva, ens diuen, d'objectes impresos, de postals, de miniatures col·leccionables i tot plegat. Doncs això és a grans trets el que ens diu la intel·ligència artificial i Google, de fet, el que ens expliquen sobre la història dels souvenirs. Jo crec que imprescindible, en qualsevol viatge, gran, petit, encara que sigui una pedreta del camí, un record que a vegades són fotografies i a vegades són objectes, no?, que fins a cert punt a vegades es queden també una mica arraconats a casa. I què passa amb els souvenirs que us porten els demés? La resta de gent que va de vacances, si et porta un souvenir que per ells és molt interessant i el contextualitza, però que tu, com que no has estat en aquell viatge, vas com una mica perdut. No sé si això li ha passat mai a l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia.
Bon dia, Núria.
I això és només un aspecte dels viatges, dels souvenirs.
És només un aspecte.
Preguntem per viatges en general, per turisme, per turisme.
Turisme en general, però m'ha semblat molt interessant tot el que has explicat, perquè no tenia ni idea jo,
Jo tampoc.
Està molt bé, mira.
Que consti ha sigut a raig, no ho hem contrastat, que és allò que sempre es recomana fer amb la IA, però entenem que és un tema que no té polèmica ni necessita massa contrast, perquè la IA pilla d'aquí, d'allà.
Sí,
fa un
resumet
xulo,
Disculpeu. Està bé.
Sí. Pues sí, molt interessant, la veritat que sí.
Sí, avui és el tema és viatjar, turisme, perquè al final hi ha qui aprofita aquests mesos, no?, per descobrir nous racons al món, qui torna cada any al mateix destí perquè és com que ja forma part de les seves tradicions, no?, i qui prefereix també fer una escapada doncs ben a propet de casa, ja sigui doncs per facilitat, per poc temps o inclús econòmicament és més factible, no?, també.
Clar.
Sí, com sigui, el turisme forma part de l'estiu de milions de persones.
I de fet hem estat a les dues bandes, no? Hem rebut turistes, els hem patit també i els hem gaudit, i també hem sigut nosaltres.
Exacte, sí. Llavors coneixem molt bé les dues bandes. Però bueno, a mi el que m'agrada de viatjar personalment és que permet conèixer altres cultures, tastar gastronomies diferents, descobrir paisatges que són realment espectaculars, i llavors també crear records, no?, que sovint ens acompanyen tota la vida i que poden passar els anys i sempre acabes tornant allà, no?, en certa manera. Uh-huh. Però també, per exemple, és una font inesgotable d'anècdotes. Quantes vegades viatjant ens han passat coses que després, posteriorment, expliquem en un sopar amb amics o amb familiars o el que sigui, no? Doncs avui, precisament, us preguntarem... És un tema molt obert, ens podeu explicar el que vulgueu, però la pregunta que us llancem per inspirar-vos, si voleu dir-ho així, és on us agradaria fer turisme o que ens expliqueu alguna anècdota d'algun viatge que hagueu fet o coses que us hagin sorprès o coses així.
Molt
així
bé.
Que si voleu podeu enviar ja a través de WhatsApp i si no també per Instagram.
Vinga, doncs així ho farem i a les 10 recollirem una mica les vostres impressions. Perfecte. Aina Barbany des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
Una abraçada. Fins ara.
Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
Més enllà de turisme i d'anècdotes de viatge, passaran altres continguts per aquest parell d'hores que dura l'Obert per Vacances fins les 11. Mireu, us explicarem, just haurem començat a tirar d'intel·ligència artificial per buscar informació, hem començat així el programa, i avui us parlarem d'una llei europea que pretén regular els usos de la IA, de la intel·ligència artificial, no en tots els sectors, això sí, pel que fa a les empreses, a l'ús empresarial que se'n fa. Ara ho explicarem en detall i sabrem fins on aquesta llei pot ser efectiva. Després posarem en forma el nostre català, el Despertarem, amb aquest podcast de llengua que ens ofereixen des de la Nova de Reus. Ai, i a Terres Lleidatanes sabrem què és aquesta proposta tan xula que es diu Artistes amb Tractor. Artistes amb Tractor. Jo ho deixo aquí de moment. És que és molt suggerent, eh? I entre una cosa i l'altra ens anirem cap al Museu Romà de Premià de Mar a fer d'arqueòlegs. També us farem tot un seguit de recomanacions de pel·lícules que no us podreu perdre aquest estiu. Abans que s'acabi l'estiu, totes les pel·lis que l'Adrià Jurado pensa que no ens podem deixar escapar. I si en vez de mirar pel·lis preferiu caminar per la muntanya, avui ens conviden a conèixer els ports. Doncs vinga, comencem amb els temes que en tenim un munt i són molt interessants i ho fem com sempre amb aquesta ronda d'actualitat.
Obert per vacances.
Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Bonica notícia per començar. Detingut un home per masturbar-se davant d'uns nens d'un casal d'estiu a plena llum de dia en una plaça de Girona.
Els fets van passar aquest dimecres. Pels vols de 2:15 del matí a la plaça Assumpció, al barri de Sant Narcís, va ser una monitora la que es va adonar que al darrere d'un arbre hi havia l'arrestat masturbant-se mentre mirava fixament la mainada que estava fent l'activitat. Després, l'home de 48 anys va anar a una font propera de la plaça per mullar-se la cara i va tornar a amagar-se de nou darrere l'arbre per repetir aquesta acció de forma compulsiva. Quan la monitora ho va descobrir, va anar corrents a alertar una patrulla dels Mossos que estava per la zona fent tasques de vigilància i els agents fent recerca van trobar el sospitós i el van localitzar poc després a la mateixa plaça.
I continua la marea política a l'Ajuntament. Sembla que Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona per dignitat, diu després de la filtració dels àudios.
L'alcaldable d'Esquerra a Girona ha renunciat a ser el candidat dels republicans de la ciutat, diu per dignitat i responsabilitat després de la filtració. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
Bàsicament el que he pres és deixar ser cap de llista d'Esquerra Republicana a les properes eleccions municipals del 2027. Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si cometes un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
Puigtió també subratlla que s'aparta perquè el projecte d'Esquerra Girona és més important i que perquè és el més honest.
I acabem explicant-vos que han pogut detenir el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal, us ho explicàvem ahir, d'un home que anava en moto d'aigua a Empuriabrava.
La Guàrdia Civil ha detingut a Empuria Brava el patró que portava l'embarcació recreativa implicada, que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home.
Molt bé. Pau Villafanya, des de Girona FM, moltes gràcies i bon cap de setmana, que ja és divendres.
Bon cap de setmana.
Vinga, i ara saludem la Tina Forés des de Cugat. Cugat, Tina, bon dia.
Bon dia, Núria.
Bon dia. Mira, comencem parlant dels veïns del Putxet, que demanen una auditoria externa abans de tornar a casa perquè és que no es refien dels tècnics de l'obra.
Són els veïns de les finques desallotjades per l'esvoranc de l'L9. Les obres continuen ara dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% dels veïns. Els residents que sí que ho poden fer, però recelen dels certificats que acrediten que tornar és segur. Josep Maria Oliver és propietari d'un dels blocs afectats.
Teòricament, ells ens diuen que podem tornar. Nosaltres el que volem en aquests moments és que un tècnic ens faci un informe de l'estat actual de com estan els edificis, perquè ens ho diguin ells amb els seus tècnics no és suficient. Llavors ara estem parlats amb un tècnic que ha de fer les inspeccions i segons el que ens digui, doncs llavors decidirem ja d'entrar.
La situació també afecta el comerç a la zona, tant el que està tancat i ha de fer front al pagament de factures i nòmines, com també el que està obert, que han notat un descens de vendes del 25%.
I us expliquem també que menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió i l'objectiu és poder arribar al 100%, això seria l'any 2028.
La Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals amb més de 92.000 hectàrees de bosc, però només el 40% té plans de gestió. Anualment s'intervenen unes 700 hectàrees i el govern admet que per portar el bosc ben endreçat caldria doblar aquesta xifra fins a les 1.200 o 1.500 hectàrees anuals. L'objectiu és ordenar el 100% dels boscos que gestionen i si vol arribar entre el 2027 i el 2028. El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, un 60%, i d'altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública.
Les resultes d'un estudi ens expliquen que la pèrdua d'un ésser estimat pot accentuar el deteriorament cognitiu, això en persones d'avançada edat.
Sí, són les conclusions a les que ha arribat un estudi de l'Hospital del Mar i de la Universitat Autònoma de Barcelona que han publicat a la revista colombiana de psiquiatria. El treball ha revisat l'evidència científica disponible sobre aquesta qüestió analitzant dades d'11 estudis publicats. Els resultats han mostrat que el dol perllongat pot causar alteracions de la dieta, l'atenció, la velocitat de processament, les funcions executives, la fluïdesa verbal i l'habilitat visuoespacial. Per tot plegat, la recerca ha alertat de la necessitat de detectar i tractar aquest tipus de dol en les valoracions geriàtriques per prevenir conseqüències cognitives. Tot i que l'estudi s'ha centrat en persones de més de 60 anys, els investigadors han recordat que el dol perllongat també pot afectar persones més joves.
Doncs moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i també bon cap de setmana, companya.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Cap a Lleida que marxem. Emunt, Arnau Vila, bon dia.
Bon dia, Núria.
Diversos municipis de les comarques de Lleida tornen a denunciar deficiències de la xarxa elèctrica, un problema que aquest estiu s'ha agreujat amb les activacions gairebé diàries del Pla Alfa per l'alt risc d'incendis.
Sí, perquè l'activació d'aquest protocol obliga a revisar sobre el terreny qualsevol incidència abans de reconnectar el subministrament, fet que allarga la durada dels talls. Segons dades d'Endesa, durant el mes de juliol s'han registrat 90 talls de llum a la demarcació de Lleida provocats per avaries o incidències a la xarxa. A tot Catalunya la xifra ha arribat als 333 talls, pràcticament el triple que en el mateix període de l'any passat. Els ajuntaments lleidatans asseguren, però, que més enllà de les restriccions vinculades al risc d'incendi, els microtalls són un problema habitual que arrosseguen des de fa anys i reclamen inversions per modernitzar la infraestructura elèctrica. Davant d'aquesta situació, a les Garrigues s'ha impulsat la plataforma microtalls.cat, una iniciativa que permet registrar les incidències i facilitar les reclamacions dels afectats davant les companyies elèctriques.
Ens encanta donar notícies de fauna. Mireu, la població d'ossos al Pirineu continua creixent i enguany ha assolit un nou rècord de natalitat. Fins ara s'han comptabilitzat 15 nous cadells, una xifra provisional que eleva el cens de l'espècie per sobre dels 120 exemplars. I que veu de tants ossos, Arnau.
Sí, mira, perquè la majoria de nous naixements s'han detectat al vessant francès del Pirineu, tot i que també s'han observat noves cries a la Vall d'Aran. L'augment sostingut de naixements confirma la recuperació de la població d'ossos al Pirineu, tot i que els experts continuen alertant dels riscos derivats de la consanguinitat. Mar d'això, la Generalitat preveu que la població pugui arribar als 200 exemplars l'any 2035. Aquest creixement coincideix amb una major presència de llops al Pirineu lleidatà i amb la previsió que el linx ibèric pugui tornar els pròxims anys a les comarques de Lleida.
Molt interessant. Seguirem també de prop aquesta notícia, a veure com es desenvolupa. Arnau Vilà, moltíssimes gràcies des d'Emunt i bon cap de setmana també.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
Bon dia.
Vinga, tot preparat pel 12 d'agost, pel dia de l'eclipsi. Sembla que l'Ajuntament de Tarragona ja ha presentat el dispositiu de seguretat i mobilitat.
Doncs sí, tornem a parlar de l'eclipsi.
Ui, espera't. I espera't.
Què farem quan s'acabi? Aquest dispositiu involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. Es controlarà l'aforament i els accessos, quedaran tancats un cop s'arribi a la xifra de 20.000 persones. No s'hi podran entrar amb bicis o patinets ni amb objectes voluminosos. Alberto Lacueva, cap de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat de la Guàrdia Urbana, explica que el dispositiu s'anirà adaptant en funció de l'afluència de gent per evitar col·lapses.
Al dispositiu tenim una fase de seguretat, que és una fase que en un principi, quan comença a arribar la gent, doncs estarem allà amb una patrulla, i en el cas que veiem que pot haver un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí.
El consistori, que demana comprensió i la col·laboració de la ciutadania, explica que la gent que vingui de fora tindrà 6.500 places per aparcar en esplanades o aparcaments dissuasius a banda de les aparcaments municipals.
Vinga, i expliquem altres notícies, que com diem hi ha més vida més enllà de l'eclipsi.
Doncs sí, tornem de festa major.
Vinga.
Estàs preparada?
Vinga. Sí, tant.
Va, ens quedem a Tarragona perquè podríem dir que d'alguna forma comencen les festes de Sant Magí, tot i que encara no comença el Corpus Gran de la festa, però que cap de setmana ja, del 7 al 9 d'agost, al Camp de Mar, és l'escenari de la programació de La Imaginada, que combinarà festa i lleure, però també amb esperit crític. És la 18a edició i destaquen les taules rodones i els espais de debat. Són propostes que aposten per una cultura comunitària i una transformació social i sostenible. O sigui, aquest cap de setmana ja La Imaginada. Aquest cap de setmana aquí a Tarragona, ja també relacionat amb les festes de Sant Magí, tenim la cursa del Seguici, 800 persones inscrites. Ja no t'hi pots inscriure?
Sí, tenia ganes, però no.
No. Ja et veia, jo que volia 5 quilòmetres.
I tant. Penseu que Sant Magí és el dia 19?
Sí.
I ara ja estem, avui ja comencem, eh? Ja comencem la festa, ja hi ha els autobusos engalanats amb la bandera de Tarragona, ja hem començat. El que passa és que ara ja, si veu de venir aquest cap de setmana, és ideal, perquè hi ha com la festa alternativa amb aquesta imaginada.
Sí, després, la setmana que ve ho empalmarem amb Sant Roc, hi ha festes al Cos del Bou i nosaltres anem fent. I on també començaran festes és a Torredembarra. Ja han presentat la programació, gairebé una setantena d'actes que ompliran els carrers entre el 22 d'agost i el 6 de setembre, motiu de la Festa Major de Santa Rosalia, i entre els més destacats hi ha els concerts de Buos, els Pets, l'espectacle de Quim Masferrer o l'estrena del Lleó de Torredembarra.
Mira, molt bé. Doncs espero que se'ns ompli la zona aquest cap de setmana.
Jo ja he recomanat llocs per anar a festa aquí. A partir d'aquí hi ha tothom que fa el que vulgui.
Marina Pérez Gon, moltes gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Ja ho dèiem, i de fet hem començat el programa en la nostra entradeta, per dir-ho així, utilitzant la intel·ligència artificial, i d'això continuem parlant. I és que el passat diumenge va entrar en vigor una nova part de la Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, una llei que regula bàsicament els usos de la intel·ligència artificial, noves directives que no afecten, però només a grans proveïdors, com podríem pensar, com Google o OpenAI, sinó que també a petits empresaris. Avui volem saber en què consisteix aquesta llei europea de la intel·ligència artificial i ho fem en connexió amb la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
Bon dia, Núria.
Tens una informació que ens interessa, eh?
Sí, sí. Mira, amb la intel·ligència artificial cada cop està a tot arreu i clar, ja no ens podem amagar de la intel·ligència artificial. I la llei europea que s'ha aplicat exigeix transparència, perquè tots sapiguem quan interactuem amb aquesta intel·ligència artificial. Aquests requeriments afecten també autònoms, petits empresaris, i en parlem amb una especialista, la periodista Montserrat Rigall. Bon dia, Montserrat.
Hola, molt bon dia, companys.
Doncs explica'ns una mica, la llei de la IA ja porta aplicant-se un temps, no?, des de 2024, però què hi ha de nou des d'aquest 2 d'agost?
Doncs bé, d'entrada sí, és evident que aquesta llei que ens preocupa i ens ocupa molts, dels professionals, jo crec que s'ha aixecat una revolada ara de nou des d'aquest diumenge, però és una llei que ja està aplicada formalment des de fa un parell d'anys, és a dir, l'1 d'agost del 2024 ja va entrar en vigor aquesta anomenada Artificial Intelligence Act europea, la AI Act, no? El que sí que ja es va dir en el seu moment que s'aplicava de mica en mica. Per tant, el que ha canviat des d'aquest diumenge passat és que, tot i haver entrat en vigor fa un parell d'anys, doncs ara sembla que les obligacions de transparència s'han identificat de forma més clara. És a dir, els continguts que generem a nivell professional, estem parlant en l'àmbit, en l'entorn laboral, doncs els continguts que generem a intel·ligència artificial, ja siguin generació d'imatges, de fotografia, de vídeos o àudios o textos, no?, quan fins i tot incloguin risc de confusió, és a dir, que tinguin una manera de manipular, una intencionalitat, etc., s'han d'informar de forma transparent. I també s'ha d'avisar quan una persona està parlant amb un sistema d'intel·ligència artificial, és a dir, truques a un restaurant, te surt un chatbot, doncs has de saber que estàs parlant amb un chatbot. I això es fa justament per evitar confondre el personal. Per entendre'ns, parlàveu també d'algunes d'aquestes eines de... Però grans models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, el famós, el que potser està més utilitzat, però que ara, segons els benchmarks, segons aquesta valoració, està per darrere de Claude, no? Claude o Gemini. Ja van començar l'agost de l'any passat, el 2025, aquestes obligacions més dures per a aquests grans models. Ara el canvi més visible és que aquesta transparència és per a tothom, saps? Per a totes les plataformes, no només per a aquest ChatGPT, Gemini o Claude.
Montse, per entendre'ns, perdoneu que incideixi, o sigui, la llei en general, no a regular l'ús que en fem, amb això no s'hi posa, però sí que ens diu, escolta, facis l'ús que facis, el receptor ha de saber, has de notificar.
Correcte.
Que l'has utilitzat, seria això.
Sí, però... Correcte, sí, però facis el que facis en un entorn en el que tu donis peu a confusió. És a dir, és evident que tots nosaltres estem utilitzant la IA dia a dia, no? Vull dir, això no es posa en dubte. El que es posa en dubte és que si tu, per exemple, nosaltres de Ràdio Televisió Espanyola ahir estàvem elaborant i vam treure una informació molt potent d'investigació de 5.000 missatges utilitzats i traduïts de grups de WhatsApp d'aquest moviment ciutadà marroquí per una possible segona entrada massiva per Ceuta.
Sí.
És inviable, jo no parlo d'arigi marroquí i jo no puc traduir 5.000 missatges en poc temps i per elaborar una notícia veraç. Bé, jo vaig elaborar aquesta informació i en aquest text que podeu trobar a la pàgina web està identificat que hem utilitzat eines d'intel·ligència artificial. Doncs per què? Per traduir, per englobar temàtiques, per discernir entre gent que és més líder de l'equip, és a dir, qui intervé més en aquests grups de WhatsApp, etc. Per tant, jo el primer que expliquem, no, com a professionals en una empresa pública com és Ràdio Televisió Espanyola, és justament, ens hem utilitzat eines d'IA, no us espanteu, perquè res és per manipular, sinó per ajudar-nos a desenvolupar una millor feina. I aquí la llei, si em permeteu, fa una diferència molt, molt bona entre els proveïdors i els responsables dels qui despleguen aquesta llei, no?
Sí, justament et volíem preguntar, què són aquests dos perfils? Quina és la diferència entre un proveïdor i un responsable?
Doncs mira, és una distinció que jo crec que és molt important, bàsicament perquè ens entenguem, el proveïdor és qui està desenvolupant el sistema d'IA i el qui posa al mercat aquest sistema d'IA. Parlem, doncs, per exemple, empreses d'OpenAI, no? ChatGPT, o el de Google, que tens Gemini, o l'Anthropic, que és l'empresa mare de Claude, o Meta, que és l'empresa mare de Meta AI. Per tant, tots aquests serien els proveïdors, i el responsable, en canvi, del desplegament és tu i jo. Qui l'utilitza? Qui utilitza aquesta tecnologia a la nostra feina o a la nostra activitat professional, ja sigui del món de la comptabilitat, de les finances, és a dir, el món de la creació cinematogràfica. Pot ser una administració pública qui sigui responsable del desplegament d'aquesta llei, pot ser una gran empresa, pot ser un mitjà de comunicació, evidentment, o un petit negoci. Per tant, no sé si m'explico, però d'una manera senzilla seria com el proveïdor fabrica l'eina, sabeu, i el responsable la fa servir. La distinció entre Adif i Renfe, no sé si...
Ui,
això potser
ui.
Pels nostres oients, no? És més fàcil. No vull obrir aquest meló, però m'enteneu, no? En tot cas, les obligacions més bèsties cauen sobre qui la fabrica, no només sobre qui usa aquesta intel·ligència artificial.
Tot i així, els responsables de desplegament has mencionat, no?, que podien ser pues, mitjans de comunicació, pues, també negocis... Llavors, per el que serien els empresaris locals, els petits autònoms, què significaria l'entrada d'aquesta llei? Què han de fer? Què han de vigilar? Perquè sé que els proveïdors tenen la major part de responsabilitat, però els responsables també, no?
Correcte, sí. Tot i que hem de relativitzar, perquè he rebut com moltes trucades neguitoses de què passarà a partir d'ara, no? En una trobada que vaig fer d'un espai econòmic a l'Anoia, amb molts empresaris i alguns polítics d'això, petits empresaris que tenen, doncs, això, la majoria d'empreses a Catalunya són pimes, no? L'impacte serà limitat, és el primer que els vaig comentar. Per què? Doncs perquè un restaurant, una botiga o un autònom que utilitzi eines d'IA per redactar textos o per gestionar correus que els pot respondre automàticament o per crear imatges perquè volen fer una publicitat a xarxes, no hauran d'assumir les mateixes obligacions que una gran empresa tecnològica. Ara bé, sí que hauran de ser una mica més curosos, saber primer quines eines estan utilitzant, llegir les condicions d'ús particulars de cadascuna d'aquests proveïdors, d'acord? És a dir, què diu la seva lletra petita? Si estem emparats per llei, si no estem emparats, quina governança les tenen, perquè hi ha plataformes que potser s'adequen més a la nostra ètica professional, m'explico? I si s'estan protegint les dades personals, doncs dependrà també de cadascuna de les plataformes, no? I sí que se'ls demana que informin els clients quan la IA intervingui de manera important. Per exemple, si una botiga utilitza un chatbot, el que us deia, no?, per atendre clients, doncs hauria d'avisar que tu estàs parlant amb un chatbot, amb una IA. És, a dia d'avui, encara detectable quan ens surt un chatbot, perquè les respostes estan molt enfocades a unes preguntes previsibles. Recordem que estem parlant amb un robot, d'acord? Per tant, si tu surts del guió, perquè una IA no és una base de dades, i per tant, si no és una base de dades, per molt que li preguntis determinades coses, no te les pot respondre. Per exemple, què trigo a arribar al meu restaurant? Ell no sap des d'on et truco, d'acord?
Deixa que et pregunti alguna cosa, Montserrat. Sí, hi ha alguna eina d'IA que potser estan aplicant negocis i no s'estan... Què és IA? Vull dir, el chatbot és molt obvi, però hi ha altres eines d'IA que potser queden més amagades?
Home, la generació de continguts per a xarxes... Uh-huh. Pots tu no saber que allò està generat per contingut. Jo per exemple, que m'hi dedico i estic acabant un doctorat, no?, sobre l'ús de la IA i la verificació d'informació, sí que puc detectar, me la poden colar, evidentment, com a tothom, però sí que puc detectar quan una empresa petita m'està generant contingut de forma automatitzada en determinat llenguatge repetitiu i amb les característiques que usa la intel·ligència artificial. Al final és viure i conviure amb aquesta eina i aleshores a mi el que em fa és restar punts per aquella empresa, si no m'ho diu. Com a consumidora, si allò està mecanitzat i no m'avises, em resta punts. Mireu, jo no sé si això és un defecte que tinc perquè vinc de família empordanesa i l'avi, que era pagès, em va ensenyar a negociar una mica, però sempre pregunto com vaig a un lloc si l'empresa el tracta bé, aquell treballador, i si el tracta bé, hi torno. Si em diu no, estic cremat, no puc més, falta personal, etc., jo no hi torno. Per tant, quan una IA no satisfà les nostres necessitats i una empresa no ens acaba de convèncer en qüestió d'ètica i ús de les nostres dades, doncs probablement no hi torni. Això és una qüestió molt personal de cada ciutadà.
Montse, hi ha una cosa que a mi m'amoïna, a tomb del que has dit abans. No sé fins a quin punt la llei trava i decideix, o sigui, qui decideix, tu has dit abans. L'empresa, clar, penso, per exemple, en un cas molt habitual, que podria ser que una botiga, un restaurant, fins i tot una associació de restauració, ja no parlem de coses de botigues petites, sinó fins i tot d'entitats o d'associacions, decideix fer un cartell per promocionar una activitat que fan, un simple cartell, i utilitzen eines d'IA. Clar, tu dius, han de notificar sempre que sigui que l'utilitzin l'IA de manera important. Qui decideix si allò és de manera important o no, i per tant cal notificar-ho o no cal notificar-ho? Perquè també hi ha una cosa, dius, avui dia tu saps si estàs parlant, és més evident si estàs parlant amb un chatbot, perquè es nota, però és que arribarà un moment en què no es notarà, no? Llavors, qui decideix quan és important notificar-ho i quan, bueno, no passa res, no cal?
Quan hi ha una conseqüència posterior en funció d'allò que tu has manipulat. Crec que aquesta seria la clau. És una molt bona reflexió també, i és la més generalitzada. La normativa el que no fa és regular l'ús domèstic que tu com a particular o estrictament personal puguis fer. Si tu a casa generes una imatge divertida a enviar i l'envies als teus amics, no passa res. Si ets una empresa que utilitza una imatge, no sé, d'algú manipulat, saps, una fotografia manipulada, i li està afectant doncs la seva reputació personal o professional, aquí sí que pots tenir un problema. Entenc, perquè té una conseqüència aquella imatge manipulada.
Entenc, sí? Que aquí serà importantíssim, sí, les sentències que vagin sortint, no? de litigis, sentar, sí, i tot el que és, sí, la jurisprudència que es vagi sentant, sí, sí, no?
Exacte. El que sí que afecta, sobretot, i serà important veure què passa amb les grans plataformes que utilitzen aquests sistemes a gran escala. Això introdueix obligacions de transparència, bàsicament, a partir de diumenge passat. El que cal és identificar determinats continguts sintètics, especialment imatges, especialment vídeos o àudios, perquè amb els àudios sí que jo... quan imparteixo classes sí que reconec que és un dels més complicats de detectar, perquè no hi ha marca d'aigua. En fotografia, les plataformes com Gemini ja t'adonen la marca d'aigua, que si tu passes per un detector d'IA, oberts, open source, nosaltres en tenim una ràdio televisió espanyola, desenvolupat durant 3 anys, que es diu Iberes, però la Unió Europea n'ofereix també a tots els nostres ciutadans de la Unió Europea, que es diu Invit We Verify, però si busqueu Invit és open source, per tant podeu pujar una imatge i dir, ei, això és IA, no és IA, no? Amb els àudios us haig de dir que per mi és molt i molt complicat, perquè hi ha un risc molt elevat de confusió i un risc molt elevat de que ens manipulin. Per tant, a nivell familiar hauríem de tenir paraules clau que ens identifiquin. Mama, corre, fes-me una transferència perquè estic en una situació d'urgència, i la mare doncs pregunta què vam sopar ahir, no? I l'altre li contesta doncs el que li ha de contestar. Paraules clau, interpretació interna de la família per evitar que ens colin un àudio manipulat amb la IA, no?
També se n'acosta.
I el que sí...
Digues.
Sí. No, que els deepfakes, per exemple, s'han d'etiquetar clarament perquè la gent sàpiga que no són reals. Per tant, la distinció bàsica, la teva pregunta seria, quan és un deepfake que hi ha voluntat de manipular, ho has de dir? Això és el que diu la llei des del diumenge passat. Si no hi ha voluntat de manipular, de fer mal, de falsificar, de confondre el personal, estiguem tranquils.
Se m'acut que estem intentant protegir. No sé si el consumidor té consciència a vegades de perill. Mira, m'ho donen fet i m'és igual si hi ha IA o no hi ha IA. Saps? No sé si tenim l'esperit crític que requereix.
No tenim. Jo inverteixo molt de temps i esforç, us ho dic de debò, i des del Col·legi de Periodistes també s'estan fent molta divulgació a les aules, i he rebut moltes peticions també de les escoles. Us sorprendria les AFAs com es mobilitzen, perquè els pares estan preocupadíssims de que la formació que reben els seus fills dintre de les escoles, no? I des de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya també hi ha programes perquè es pugui ensenyar. Fins ara parlàvem d'alfabetització mediàtica, cert? Ara jo el que crec és encara anar un pas més enllà de l'alfabetització mediàtica i de desenvolupar el pensament crític. Cal que els nostres nanos siguin una mena de, perdoneu-me l'expressió, és una de les meves ponències que tenen com més èxit, però detectius digitals. A veure, primer de tot, veiem algú. Qui m'ho envia, això? Primera pregunta, no? Segona pregunta, té indicis de ser fake? És a dir, les labials d'aquest vídeo me quadren, no me quadren? I això els nanos s'empoderen moltíssim, i tots nosaltres, però a mi m'encanta veure com els nens es converteixen en detectius digitals i em diuen, Rigall, jo veig que aquí aquesta mà no acaba de ser natural, o els altres, aquest moviment és molt sincopàtic, no? O aquesta cara és molt llisa. És veritat que cada vegada més la IA ens reprodueix imatges més creïbles, menys detectables, però sí, la primera pregunta que ens fem tots els ciutadans és qui m'ho envia i amb quina intencionalitat m'estan enviant això, si és per generar-me discurs d'odi o aparco, ja tenim molt de guanyat, però cal formació contínua, sí senyora.
Bueno, sé que la llei no està acabada d'aplicar per això i que queden un parell de dates, no? Crec que són al desembre, que hi ha una nova aplicació de la llei, que crec que és la especificació de comunitat sexual, pot ser?
Mira, doncs correcte, aquesta és la potser que ens afecta també, ens preocupa alhora, no? Recordeu que les pràctiques prohibides ja va entrar en vigor i l'obligació de formar-nos en IA va entrar al febrer de l'any passat, al febrer del 2025. A l'agost les normes eren per als models d'ús general, és a dir, que van anar en fases, no? I ara a l'agost del 2026 entra aquesta altra fase d'obligació de transparència, val? I la major part de les altres normes restants i el que, com bé dius tu, al desembre, no? Sí. Obligacions més exigents per sistemes, diguéssim, no sé, d'alt risc, en diuen. Això és el que queda pendent. I,
bueno,
i
doncs estarem atents a com segueix aplicant-se la llei i, bueno, Núria, ja ho has escoltat, això ha sigut la Montserrat Rigall, periodista i especialista en IA. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres per preocupar-vos una temàtica que realment ens preocupa i ocupa a tota la ciutadania. Gràcies, companyes.
Jo doncs crec, bueno, i fins aquí.
Mariona, jo crec que no deixis massa apartat el telèfon de la Montse Rigall perquè la necessitarem per l'altra entrevista.
Molt bé. Tota una especialista.
Déu-n'hi-do.
Ja us avanço, sobretot és l'eina que s'utilitza i qui és el propietari, sobretot evitar introduir informació sensible i confidencial, i per la resta, com que som bones professionals, la nostra feina no es veurà gens afectada, noies.
Gràcies.
Genial, fantàstic.
Gràcies. I Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres seguim endavant. Sembla que el que toca ara és posar en ordre una mica el nostre català, Despertar el català. És aquell podcast de llengua que ens fa plantejar si parlem el català com cal. Moltes vegades no en som prou conscients, quan expressem, utilitzem paraules que venen d'altres llengües. Les incorporem sense adonar-nos-en, però les hem robat d'altres llocs i aquest estiu ens hem colat a les converses del David Fernández de la nova ràdio de Reus i l'Agnès, una col·laboradora filòloga molt especialista que corre per allà, i a través de les seves converses d'estiu aprendrem una miqueta a despertar el nostre català.
Bueno, Agnès, primer anem a comprar fruita i després ja veurem què fem, no?
Comencem bé, David, comencem bé.
Què passa ara? Què fet ja?
Que aquest bueno ens el podem estalviar en català. Podem dir un bé, un doncs, o fins i tot començar directament la frase.
D'acord. Bé, primer comprarem fruita, doncs.
Ara sí. Molt millor, així m'agrada, David.
Mira, agafem algú de préssecs.
Alguna cosa.
És veritat, alguna cosa de fruita. També podríem agafar un meló.
I síndria.
Vale.
Oh, d'acord.
Ostres, Agnès, no me'n deixes passar ni una, eh?
És que aquestes són les que més se'ns enganxen, les diem sense adonar-nos-en i cal fixar-nos-hi.
Ara que ho dius, m'acabo de deixar la cartera al cotxe.
Te n'has adonat, David, te n'has adonat.
Ja hi som.
No t'has donat compte, te n'has adonat, coi.
Doncs m'he adonat que si no vaig al cotxe, avui no dinem.
Has dit, bueno, vale, i donar-me compte en menys d'un minut, David.
Ja ho sé, però també m'he adonat que parlar bé en català fa venir gana.
Això sí que encara no ho havia sentit mai.
Mira, Agnès, aquest jersei està superbé.
Sí, és veritat, però fixa't que moltes vegades diem super quan simplement volem dir molt.
Ja, però ara tothom diu super.
Sí, però el molt és nostre i és més curt.
És veritat. I escolta, has vist el pantaló?
Ha de ser pantalons, perquè tenim dues cames. També diem ulleres, perquè tenim dos ulls i hi ha dos vidres.
Sí, de lògica en té. Mira aquest color.
M'agrada.
A mi també, però no sé si pega amb les sabates.
Hauries de dir que hi combina, o que hi queda bé.
És veritat.
Combinar també pot voler dir anar bé plegat, no només barrejar coses.
Doncs aquest jersei, Agnès, hi combina força bé. Ja ja quasi que ho tinc tot, Agnès. La tovallola, les ulleres, el tub... Només tinc que trobar la crema solar.
Ai, mare, només has de trobar-la, David.
És veritat, sempre em surt això de tinc, eh? I mira que sé que està malament, eh?
I això que és ben fàcil, he de, has de, hem de... En català tenim altres opcions per expressar obligació, com també el verb caldre.
Doncs he de trobar la crema, o cal que trobi la crema abans d'anar-nos-en.
I ens l'hem de posar, perquè si no després tornem tots dos de la platja cremats.
I jo encara ho diria millor, ens posarem vermells com un tomàquet.
Veus? Això sí que és ben català.
M'acabo de trobar un company de feina i m'ha dit: quan tornem al setembre hem de fer un meeting per preparar com toca el briefing, perquè tenim la reunió amb els clients. Encara no he acabat les vacances i ja m'ha fet mandra.
Això és començar fort.
És que la feina sempre parla més així.
Però dir-ho en català és més fàcil del que sembla. Un meeting és una reunió.
Sí, aquesta sí que la faig servir de vegades, però...
I el briefing depèn del context, però moltes vegades és simplement un resum o unes indicacions abans de començar una feina.
Doncs dit així, fins i tot sembla més curt.
Veus, no sempre l'anglès estalvia paraules.
L'altre dia, Agnès, un client em va escriure per dir-me que necessitava el meu feedback abans de divendres.
I tu què li vas contestar?
Doncs que estava de vacances.
Home...
Però què passa? Què li hauria d'haver dit?
Doncs que quan tornis ja li faràs arribar el teu retorn o la teva opinió.
Mira, en aquest cas, en retorn no l'havia sentit gaire.
Cada vegada es fa servir més i és una paraula ben nostra.
Doncs mira, me l'apunto. Sigui com sigui, doncs, m'hauré d'espavilar i, per tant, abans de divendres intentaré fer-li arribar el meu retorn, que el pitjor és quan et diuen anem justos a timing.
Aquesta també té remei, David.
Quina? Timing? Il·lumina'm, Agnès, il·lumina'm.
Podem dir que anem justos de temps.
Tan senzill com això?
Sí, a vegades busquem una paraula més moderna i acabem amagant la més normal i clara.
Doncs aquesta crec que començaré a dir-la, sobretot perquè cada estiu vaig just de temps, per no fer res. Avui, Agnès, vinc preparat.
Ah, sí? Què vol dir això?
Doncs que no penso dir ni una paraula en anglès.
A veure, segur?
Seguríssim.
Com t'has connectat al bar?
Ja hi som. El wifi. Ja hi som una altra vegada.
No, no pateixis. Aquesta la pots dir tranquil·lament.
No m'has de corregir avui?
No, wifi ja és la forma habitual en català.
Doncs mira, començo molt millor del que em pensava. Al final m'estic adonant d'una cosa.
De quina, David?
Que moltes paraules angleses les faig servir per costum, no pas perquè em facin falta.
Això diria que ens passa a tots.
I llavors, per què val la pena intentar canviar-les?
De fet, jo no ho veig com un canvi, ho veig com tenir més recursos, és com portar una navalla suïssa. Si tens més eines, sempre hi surts guanyant.
Doncs avui m'enduc unes quantes eines noves.
De fet, les eines ja les tenies, David. Només les hem tret de la butxaca.
És el temps de despertar el nostre català cada divendres en aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Seguim endavant, ara sí, gairebé un quart d'hora i seran les 10 i anem tancant. Ara hem tancat d'aquella manera amb una entrevista ben xula que ens ha d'ocupar en aquests darrers minuts de la primera hora de programa. Una entrevista que ens du a parlar d'una activitat, atenció, que es diu Artistes amb Tractor. Aquesta activitat ens du cap a les Borges Blanques i ens du a conèixer la Sara Boldú. Les Borges Blanques, anem a la capital de les Garrigues. Aquesta zona, ja sabeu, és molt agrícola i té de cultius i, per tant, té paisatges superxulos de tota mena. Doncs la Sara, amb el seu dron, aconsegueix des de l'aire unes imatges impressionants de la feina que fan els pagesos a la terra. És una feina molt important, a la vegada molt dura, però pel que veurem ara, molt, molt estètica. La Sara em sembla que està amb el nostre company de Ràdio Ponent, Mollerussa. Avui s'estrena en Mollerussa, aquí a l'Obert per Vacances. Julen Andrés, bon dia.
Bon dia, aquí estem.
Bon dia, benvinguts, Mollerussa. Com esteu?
Molt bé, amb calor, però anem fent.
Saps a quants graus esteu per aquí dalt?
No, ara mateix, bueno, ara no et sabria dir, però ara s'està bé, però el que passa que quan les onades de calor apreten, vull dir, ja sí. És normal arribar als 40 graus.
Jo entenc que per terres lleidatanes, com menys sapigueu la temperatura, millor, no?
Sí, ja no ho mirem.
Julen, que és molt xulo aquest projecte, explica'ns, què és això d'Artistes amb Tractor?
Sí, doncs, bueno, tenim ja per aquí a la Sara. Sí. Bona Sara, ens escoltes?
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia, Sara. Doncs, bueno, que ens ho expliqui ella mateixa, perquè com tu bé has dit, aconsegueix unes imatges espectaculars. Sara, què és aquest projecte d'artistes amb tractor i per què el vas començar?
Mira, Artistes amb tractor és una exposició de fotografies i vídeos que fan referència al món de l'agricultura, amb una peculiaritat que són imatges fetes amb dron amb un pla completament com si fos un ocell, que seria un pla cenital on a cap fotografia podem veure el cel. Totes les fotografies, el protagonista i la protagonista són la terra i els dibuixos i les figures que fan la pagesia i els pagesos a l'hora de dibuixar aquesta terra, de cultivar-la, de treballar-la. I aquesta mena de fotografies les converteixo en art per elevar, diguéssim, aquesta feina de la pagesia a una feina artística, no?, a través d'artistes amb tractor.
I això com ho fas? Tu ja coneixes el pagès, ja coneixes el lloc en concret, vas una mica a l'aventura, cada indret té el seu encant, com ho fas?
Doncs quan vaig començar a fer aquest projecte, que va ser l'any 2018, jo volia conèixer la meva comarca, que era les Garrigues. Llavors, és una comarca que té molta varietat de cultius i el que vaig fer és una mica anar a l'aventura, a buscar aquesta part artística que tenia la terra. I anant a l'aventura em vaig trobar que era l'època de la floració i llavors va ser una manera... Era ahir, perquè ja sabeu que quan hi ha la floració dels ametllers i dels presseguers, doncs els camps esclaten, no? De colors. I llavors això va ser com una mica unes primeres fotografies que em van ajudar a tirar endavant i les anava fent d'una manera espontània. O sigui, anava donant voltes i buscant paisatges i les feia espontàniament. Però sí que és veritat que un cop ja porto uns quants anys fent això, doncs hi ha moments que sí que és de buscar una cosa en concret, que pot ser, doncs, mira, ara estan collint... Ara estan amb collita de peres, doncs quedes amb un pagès, quedes amb una finca, amb una hora, i ja ho fas d'una manera ja més programada, diguéssim.
Jo, deixa'm preguntar una cosa tècnica, i és que ara m'ha vingut al cap, Sara, jo no sé com funciona això dels drons i la fotografia. Tu tens monitoratge, tu tens una pantalla on es veu, on controles el que veu la càmera, o dispares a cegues?
No, Jo veig completament el que estic...
Tens pantalla i veus el que està sobrevolant, eh? Veus.
Sí. Vale. Sí, jo tinc un dron que, diguéssim, que el control li poses el dispositiu mòbil i el dispositiu mòbil el que fa és que fa de monitor de lo que està veient la càmera. Vull dir que sí, no, en aquest cas, no, a cegues no seria impossible, la veritat.
Bueno, seria sorprenent, després seria sorprenent el que t'ha quedat. Vale.
També és veritat que tampoc sabries on el tens, no sabries ni on estàs disparat, ni com, ni...
Clar.
Podria ser com una sorpresa, de dir, a veure què passa. Sí.
I Sara, quina és la reacció del pagès? Perquè tu traus l'encant d'una feina molt necessària pel territori, però també molt dura. Quina és la reacció del pagès quan veu les imatges?
Pues la reacció normalment, bueno, jo crec que un 90% és de satisfacció i d'orgull rural, diguéssim, perquè és un punt de vista, com que la foto està tirada, per exemple, jo què sé, des de 40, 50 metres, 60 metres per sobre del tros, jo què sé, de pomeres o de presques que tu has estat cuidant tot l'any, que els has collit, que t'ha costat, que igual has perdut la collita o que no t'ha donat el rendiment, de cop i volta veus una fia d'aquella terra, d'aquell tros de terra, d'aquelles hectàrees que has estat cultivant, i les veus d'una manera bonica, artística, amb uns colors, amb unes formes, doncs és un orgull pel pagès veure aquesta fotografia, no? Perquè l'eleve una mica amb aquest d'allò de dir, ostres, que guapo el que estic fent jo, no? A part d'alimentar les persones, a part resulta que també dibuixo el territori, dibuixo el paisatge, no? I li dono forma a la terra, vull dir que sí, la veritat és que és d'orgull.
I també, clar, aquestes exposicions d'alguna manera també reivindiques, no, la importància de treballar la terra i tenir el territori cuidat, i més ara amb els incendis que hi ha.
Sí, totalment. Aquí a Borges, per exemple, estem veient, hi ha pagesos que... Jo, per exemple, vinc de família pagesa, és evident que el món de la pagesia s'ha anat abandonant, són condicions dures, no és una feina que tu puguis posar el preu que tu vols, a no ser que venguis tu pel teu compte, te'n vagi en un mercat i així. Vull dir que és una feina molt dura i poc reconeguda i poc agraïda. Llavors, jo crec que també amb aquest projecte també dones una mica un impuls o dones un petit homenatge a aquesta feina que s'ha de continuar seguint i que per sort, poquet a poquet, jo que vaig com investigant i vaig buscant trossos i vaig buscant finques i vaig buscant pagesos, també m'està sorprenent que estic trobant pagesos joves que estan relativament començant o que fa poc que començant i que tenen ganes. Vull dir que clar, que hi ha un problema també de clar, les terres, sí. Ara moltes de les terres que abans veies que estaven cultivades, moltes les veus que ja s'han deixat de cultivar. Vull dir que això és un problema, no podem perdre la pagesia.
I Sara, com ha sigut la resposta de la gent? Quantes exposicions pots haver arribat a fer i per on?
Pues mira, d'exposicions n'he fet més de 50 exposicions. Vam estar una temporada amb micropobles, d'arreu de l'associació de micropobles, sí. Per tant, van anar a les quatre províncies, a diferents poblets. A més, era una manera també, no?, de reivindicar també els micropobles, que també viuen molt de la pagesia, doncs, que també passin coses i que hi hagin exposicions, no? Llavors, aquesta exposició ha estat a diferents llocs de Catalunya, ha estat al Pompidou, on ha estat més lluny, ha sigut al Pompidou de Màlaga, que van fer una exposició temporal sobre el món rural, i no sé com se'n van enterar, però sabien que hi havia una noia aquí a les Borges Blanques que feia fotos de l'agricultura, i em van trucar i em van dir: oh, que bonito, ens agradaria que, saps, exposar-ho aquí. Jo encantada, de veure allò, no?, una fotografia d'Aitona, sí. Allí amb una paret del Pompidou de Màlaga, no?, i dius, com he arribat aquí, amb fotografies de les Garrigues o de Ponent o d'alguns d'altres llocs, no?, i la veritat que va ser una acollida molt, molt bonica, i és un projecte que m'ha donat, la veritat és que m'ha obert moltes portes i m'ha donat moltes alegries.
Doncs esperem que ne segueixin obrint més. Ara hem d'anar tancant. Moltes gràcies, animem a tothom, perquè és un projecte molt visual, que entrin a les xarxes i ho mirin i que contactin amb ella si necessiten qualsevol cosa. I res, gràcies per atendre'ns, Sara.
Vale, recordo, Artista Extractor.
Així, que quedi dit.
A l'Instagram, si voleu mirar, Artista Extractor a l'Instagram.
Perfecte, moltíssimes gràcies, companys de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés, us tindrem durant la resta d'estiu, eh? Sí, comptem amb vosaltres?
Sí, sí, sí.
Vinga, ben trobats i bon cap de setmana. Fins ara.
Igualment.
I res, amb 3 minutets i mig seran ja les 10 del matí. Fem una mínima parada aquí i a les 10 i 3 ens tornem a saludar. Recordeu que avui el tema del dia, el que us estem preguntant, són anècdotes sobre turisme. Així en general. Ara escoltem els vostres àudios.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Connexió. Bon dia, Catalunya al món!
Hola a totes i a tots! Som la Susana Cariscou!
I l'Enric Rubio, presentadors de l'Infopodcast Cardedeu. Escolta, Enric, jo crec que avui estic complint un somni, eh?
Sí?
Sí. Saludar a tota Catalunya des de les emissores de la xarxa.
Uf, uf, uf.
Increïble, em sembla.
Uf, se'ns està anant de mare, això, eh?
Se'ns està anant de mare.
Estem morint d'èxit. Perquè morint d'èxit, però tu recordes com va començar tot plegat?
Home, jo recordo la proposta que ens va fer la xarxa, que era un informatiu que no fos informatiu, que fos com desenfadat, i jo crec que ens vam agafar bastant a les indicacions.
Perquè ens va dir un informatiu que no sigui en to informatiu. Me recordo que tu vas dir, hem de fer alguna cosa amb la que estiguem còmodes, que ens ho passem bé cada dia.
Sí, totalment.
Hi ha molta gent que ens pregunta, ostres, però vosaltres realment sou parella o no? Bé, per fer-ho cada dia, el que és molt pràctic és que siguem parella. Ens ha fet parella d'Infopodcast? No! Ens ha fet millors? Potser, qui ho sabria, però sí, som parella a la vida real.
Sí, de fet, moltes de les coses que incorporem a l'Infopodcast tenen a veure, no?, amb la nostra vida quotidiana com a parella. De fet, a vegades ens esbronquem.
Sí, moltes?
A l'Infopodcast. Això ens ajuda, que és part com de la nostra marca, no?, del nostre Infopodcast. Tenim aquesta part d'informació, no?, de notícies, però després tenim com tota una part de serveis on diem, per exemple, no?, el porta a porta, quines són les escombraries que s'han de treure, les farmàcies de guàrdia, coses que no són tant de serveis, però que jo crec que són gracioses, no?, com a quin és el dia internacional, quin és el sant del dia, alguna efemèride, no? Nosaltres, per sort, tenim més de 40 anys d'història a Ràdio Televisió de Cardedeu i podem tirar d'arxiu, no?, i de coses que han passat a Cardedeu en els últims 40 anys. Aleshores, això és meravellós i ho hem d'aprofitar. Hi ha moltes vegades que o que anem pel carrer i de cop algú ens diu alguna cosa que hem dit a l'Infopodcast, no?, que ens quedem com, ostres, bueno, ens sempre ens sorprèn.
Avui no heu dit això i dic, merda, és
veritat. Exacte, sí.
Voldria tancar, no, aquesta petita càpsula que hem fet explicant la major anècdota, de les millors anècdotes que tindrem a la nostra vida, jo crec, que és enmig de San Francisco, sortint d'un motel, a la porta del motel, correcte, ens paren quatre dones i ens diuen, hòstia, sou els de l'Infopodcast Cardedeu. Ens van caure les calcetes i els calçotets al terra. Va, i us direm adeu, com sempre fem a l'Infopodcast Cardedeu.
Salut i poble, construïu proximitat i feu-vos sòcies! Avui, Enric, de fet, en comptes de feu-vos sòcies, podríem dir doneu-vos d'alta a la xarxa més, perquè, clar...
Exacte, feu-vos sòcies o registreu-vos o el que cal.
Doneu-vos d'alta a la xarxa més.
Exacte.
El Netflix de les televisions locals.
La ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.